Ancelotti ha lloat la tasca del Pitu Abelardo al capdavant de l'Alavés i ha avisat de les possibles variants tàctiques que presenta l'equip basc.
Bueno, la veritat és que el Pitu va fer una temporada passada espectacular perquè va guanyar un munt de partits en una situació complicada, i per tant és un entrenador que se sap adaptar també a el que creu convenient en cada partit. Jo penso, el que passa que òbviament no ho sé, que la cosa es pot aproximar més al dia del Betis que al dia del Barça, però segurament el seu entrenador buscarà algun matís per sorprendre'ns.
L'Espanyol viatja aquesta mateixa tarda cap a Vitoria, on demà a un quart de cinc s'enfrontarà a l'Alavés i buscarà la primera victòria a la Lliga lluny de l'RCD Stadium.
Freixa espera, ho viurem a RAC1 des de 3:45, des de mitja hora abans amb l'Edu de Batlle i companyia, aquest partit de l'Espanyol, tercera jornada al camp de l'Alavés, buscant aquesta segona victòria, el que serien ja 7 punts de 9 possibles a la classificació abans de la primera aturada que hi haurà a la Lliga pels compromisos de les diferents seleccions. Tornem a ells, a punt de començar la segona part d'aquest 0, Reus 1. Esteve, abans ens has deixat amb el misteri que ahir a la mitjanit, una miqueta abans de mitjanit, el Reus va estar a punt d'inscriure un altre jugador d'aquests 5 que s'han quedat fora, però que finalment no va poder ser.
Sí, pel que ens expliquen, Vítor Silva va tenir pràcticament un peu i mig al Reus d'aquesta temporada, almenys fins al mercat d'hivern. De fet, ja Vítor Silva està descartat perquè ha fet rescissió de contracte, però va estar a punt d'entrar a l'equip. Des del Reus, lògicament, es va pair molt malament l'actitud de la Lliga, una actitud molt i molt primmirada, per dir-ho d'alguna manera, contínuament dient que no a tot el que intentava presentar el Reus per incrementar aquest límit salarial, una paret, un mur. Veurem què és el que explica Joan Oliver dilluns, però jo crec que segurament serà una roda de premsa d'aquelles intenses, perquè hi ha molt i molt malestar amb l'actitud de la Lliga, que es considera que ha perjudicat i molt a l'equip, amb una intransigència total a l'hora de només poder inscriure aquests 3 jugadors dels 8 que hi havia pendents. Si contem també Isaac Cuenca, un Cuenca que es va desplaçar a la Lliga per explicar que l'oferta de fitxa, de salari, que li havia ofert al Reus era aquesta, per donar fe, per tant, que era aquesta oferta, i la Lliga no se'l va creure, perquè us pugueu fer una mica la idea del nivell de tensió que es devia viure ahir a les oficines del Reus, a les converses amb els responsables de la Lliga. Cuenca no se'l van creure, li van dir que aquesta fitxa no és la que acabaràs cobrant, perquè ens entenguem, i el seu fitxatge, la seva inscripció també va quedar aturada. Un Cuenca que ara mateix té la baixa federativa i també té un futur incert al costat de Ioda i de Tito Glekic, recordem-ho, que ja està camí del Cádiz, i Vítor Silva, que ha rescindit el seu contracte. Per tant, interessant serà escoltar els motius i els arguments de Joan Oliver dilluns, però podria anar per aquí, podria anar, fins i tot no és de descartar que s'arribés a obrir un contingent judicial, un enfrontament judicial entre el Reus i la Lliga, i jo aquest diria que no serà l'escenari que ens trobarem, perquè també seria molt i molt perjudicial pel Reus obrir una guerra contra la Lliga, sabent que formes part de la Lliga i que al mercat d'hivern tindràs una altra finestra. Jo crec que segurament per ganes el Reus potser ho faria, però no ho acabarà fent si acaba sent més intel·ligent que no pas visceral. Aquest és una mica l'escenari, encara no ha començat la segona meitat, i Xavi, si vols, et passo amb Marc Liviano, que sempre té informacions d'aquelles de dintre la cuina i ens pot ampliar una miqueta tot plegat. Te'l passo,
Doncs saludarem el company del Diari de Tarragona, el Marc Liviano, també present, com sempre, a tots els desplaçaments del Reus, i avui el Martínez Valero. Hola, Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb tot el que ha explicat l'Esteve, una pregunta a fer-se és: i ara què? En aquests 4 mesos que venen fins que s'obri el mercat de gener, que tampoc no hi ha cap garantia que el mercat de gener el Reus pugui fer incorporacions, però en aquests 4 mesos què es pot fer amb la plantilla que queda?
Doncs sobreviure, no? Jo abans del partit d'avui, després de tot el que va passar ahir, era molt pessimista, i ho parlava amb el mateix Esteve abans de començar. És cert que la primera hora, mitja hora de l'equip m'ha pujat una mica més l'autoestima, diguem, perquè ha fet una molt bona primera mitja hora al Reus, però ara mateix la plantilla és curta i falten efectius, i s'haurà de resar perquè no es lesioni ningú, perquè hi ha molta manca de fons d'armari, no? I bé, doncs sí que és cert que l'11 que hi ha ara mateix, el Martínez Valero, és de garanties, però no podem perdre el nord i en aquests 4 mesos que es faran llargs, jo penso que el que s'ha d'intentar sobreviure, treure el màxim de punts possibles i de cara al gener, doncs, reforçar l'equip.
Mm. Tu veus Tito, Yoda o Isaac Cuenca firmant pel Reus el mes de gener?
Tant de bo. El Reus no trobaria en el mercat d'hivern reforços d'aquest nivell, penso. El que sí que està clar és que no hi ha cap garantia, perquè el club necessita inversió, necessita diners, i té 4 mesos per buscar-ne. Si no, ho té molt magre amb la Lliga, perquè la Lliga aquest any s'ha posat molt ferma amb el tema dels diners, amb el tema del límit salarial, perquè l'any passat es va trobar amb situacions com a Còrdoba que no eren del tot reals, i per això, doncs, una mica el Reus està pagant una mica els plats trencats de tot el que va passar l'any passat, no?
De moment la cosa avui fa bona pinta, que és la primera mitja hora de l'equip, és per estar-ne molt satisfet, i més venint d'on veníem, perquè ahir llegint Instagrams d'Edgar Badia o d'Olmo, de dos dels homes més forts d'aquest vestidor, un avui està a mi el pitjor, eh?
Sí, sí, no, i els jugadors estan molt, molt emprenyats, això no s'ha d'amagar. Tot el que ha passat en aquestes últimes 3 setmanes, i sobretot en l'última, que hi ha hagut moltíssim desgast, ha provocat que els jugadors estiguin molt, molt emprenyats amb el mateix club i també, doncs, amb la Lliga, perquè hem vist que 3 companys no estan podent exercir la seva professió, no? Per tant, no descartem tampoc que els jugadors la propera setmana diguin la seva amb un comunicat. Aquesta opció pren molta forma, perquè els jugadors estan molt, molt, molt enfadats, però sí que és cert que el que estem veient fins ara al camp està sent molt positiu. Jo penso que estan donant una lliçó de compromís.
I tant que sí, haurem d'estar pendents aquesta setmana de les explicacions del club i també de si hi ha, com ens apunta el Marc, aquest comunicat també per part dels jugadors, tota la situació que han viscut uns quants companys seus, i de fet tot el vestidor l'ha acabat patint. Marc, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Esteve Giral, com deixem el partit a l'inici d'aquesta segona meitat, aquest Elx-Reus?
Doncs la veritat és que el partit ara mateix amb un Elx tant més que la primera meitat, aquesta és la veritat, però amb un Reus que controla el partit prou bé, segueix tenint més possessió de pilota, no serà fàcil defensar aquest 0-1, recordem amb aquest gol de Frank Carbia que arribava al minut 18 de la primera meitat. Veurem si donen prou les forces. Estem a dia 1 de setembre, l'equip encara està tendre, ho deia el Marc, no hi ha massa alternatives a la banqueta, però jo crec que si el Reus sap jugar també amb la inquietud que ja es començava a notar al final de la primera meitat de l'afició de l'Elx, amb més de 10.000 aficionats al Martínez Valero, un dels camps importants de la segona divisió, un equip però que jo crec que si no canvia molt les coses també serà dels que haurà de batallar per salvar la pell a la segona divisió.
7-8, 0-1 guanya el Reus, inici de la segona part al Martínez Valero. Gràcies, Esteve.
Fins
marxem
ara
cap a Sevilla. Perquè si a 1 de setembre estem ja a la prèvia del primer derbi sevillà de la temporada, molt d'hora aquest any, a més està ple d'estrenes, començant per la de l'entrenador del Sevilla, Pablo Machín.
Sí, el tècnic de Sòria ha ofert aquest migdia una extensa roda de premsa de gairebé un quart d'hora, en què, com hem escoltat, en què ha parlat de Mercato, vull dir, ha parlat de Porto, naturalment, ha dit que ja no hi compta amb Porto, que és passat, que ell creu que té la millor plantilla, també dels sorteig de l'Europa League, però sobretot d'aquest Betis-Sevilla de demà.
Es el derbi, no cabe duda de que tiene unos condicionantes mucho más allá de los 3 puntos. Hay un sentimiento y una pasión, sobre todo de toda la ciudadanía de Sevilla, y que, bueno, el resultado, sobre todo eso, el resultado de este partido, pues puede conllevar mucha guasa durante mucho tiempo, y a todo el mundo pues le gusta dar y no recibir.
Guassa, és una paraula que ha aparegut 3 o 4 vegades en aquesta roda de premsa. El vestidor de Sevilla, amb força cares noves, és conscient del que suposa aquest derbi?
Los futbolistas saben perfectamente qué partido nos vamos a enfrentar. Sí que hay bastantes jugadores que tienen ya experiencia en los derbis, que, bueno, yo también les he incentivado un poco para que en petit comité también hablen con los nuevos para hacerles ver qué es el derbi para un sevillano y para la afición del Sevilla, y esperemos que, bueno, esa sangre roja pues sea todavía más roja y que, bueno, se lo tomen con la mayor de las responsabilidades también para no defraudar a nuestra afición.
Els duels individuals, possible clau del partit, tenint en compte que els dos equips utilitzen el mateix esquema.
Seguramente que habrá muchos duelos individuales por la similitud de los sistemas, y bueno, yo se lo comento muchas veces a los jugadores, en el terreno de juego cada duelo individual es un 10% de la victoria. Si en esos duelos individuales pues conseguimos tener un alto porcentaje a nuestro favor, tendremos más posibilidades de ganar los partidos. Intentaremos que en esas acciones de duelos individuales en el campo sean a favor nuestro, y tendremos más probabilidades de llevar el dominio, y llevando el dominio podremos tener más opciones de ganar el partido.
¿Y un pronòstic?
Pues apunta un 2, y el resultado, bueno, es lo de menos. Lo importante es la victoria, es lo que buscaremos, pero sabemos que no es hablar, sinó luego currárnoslo y demostrarlo en el campo, que es lo que hará el equipo.
Pablo Machín durarà demà la convocatòria i no descarta que tingui minuts l'últim fitxatge sevillista, l'holandès Quincy Promes. El Sevilla són baixes Escudero i Amadou, Arana o Aleix Vidal, a cama canviada, podrien ocupar aquest carril esquerre d'Escudero. La resta de l'11 seria Galcata, el que ha sumat 4 punts a les dues primeres jornades de Lliga.
De seguida anem cap a Sevilla, saludar el company de Canal Sur Ràdio, el Nacho Bento. Abans, però, expliquem que el Betis afronta el partit amb força dubtes, després de sumar, com diem, només un punt en els dos primers partits.
Derrota contra Llevant a casa i empat a Vitòria, els verdiblancs van tancar el mercat sense incorporar Rafinha, però amb l'arribada de Lo Celso del PSG, a més, van aconseguir retenir Budebus, pretès pel Nissa. Quique Setién té el dubte del mexicà Guardado, i s'espera que pugui comptar amb William Carvalho, que va acabar tocat a Mendizorroza. També seran Joaquín i Javi García recuperats de les lesions que els han impedit jugar fins ara a la Lliga. A més, no es descarta un canvi al carril dret. Barragán ocuparia el lloc de Francis, un nano del planter que està deixant força dubtes. Abans escoltava el Machín dient que apostéssim al 2, Quique Setién acaba de parlar fa una estona, ha dit 2-1 i patint, que ell es conformava amb això, jugant bé, tranquil·litat, un missatge de tranquil·litat pels aficionats, que està convençut que l'equip millorarà començant a partir de demà, que s'ha de millorar l'encert de cara a porteria, que el sistema és igual amb Machín, però que hi ha molts matisos. Ha deixat caure que el Sevilla té molt més pressupost que el Betis i que alguna cosa va canviar des de la temporada passada, que hi ha força més igualtat a nivell esportiu, i també, parlant d'igualtat, espera un derbi igualat. Veurem si després, d'aquí una estona, després de l'entrenament que ara farà el Betis, el tècnic ja dona la convocatòria o amaga les cartes fins a última hora com Machín.
Recordem l'any passat, empatadors al Villamarín, a la segona volta, i a la primera una golejada de Betis 3-5 al Sánchez Pizjuán. Ara, abans de l'arribada de Setién a la banqueta del Betis, tot era molt favorable al Sevilla.
Sí, 4 temporades, 8 partits de Lliga sense victòria del Betis. De fet, amb 5 victòries del Sevilla i 3 empats. Una eliminatòria de Copa pel Sevilla i una eliminatòria d'Europa League també pel Sevilla als penals. Demà, a partir de 3:15, el Villamarín xiularà Gil Manzano i l'àrbitre de VAR serà del Cerro Grande.
I serem a RAC1 al Superesports amb el Jordi Bracons, que serà el Benito Villamarín vivint el derbi dels derbis, que és un Betis-Sevilla, i ens ho pot dir de primera mà el company de Canal Sur Ràdio, el Nacho Bento. Hola, Nacho, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda a tots
els dies. És el derbi, no? El Betis-Sevilla, que se aparten, bueno, aquí Milan-Inter, Barça-Espanyol, Madrid-Atlético, sí, el derbi és el Betis-Sevilla, no?
Ni Periquito contra el Barça, ni Real Madrid-Atlético-Madrid, ni Barça-Real Madrid incluso, ¿eh? Yo creo que es el derbi por excelencia, y se vive con una pasión increíble. Ya después del cierre de mercado, solo se habla de esto del derbi. Discurso muy, muy coherente siempre, con muchísimo respeto de Pablo Machín, que yo creo que es un gran fichaje, el mejor fichaje, indudablemente, del Sevilla, y que no le han traído en la planificación, que eso ya sería harina de otro costal, a su única petición, que ha sido Portu, después de que Mariano le haya violado casi la cartera el Real Madrid a última hora cuando contaba casi con ese fichaje. Tampoco ha llegado un central, no cuenta con Ben Yedder, no cuenta con Muriel, pero se ha tenido que quedar con ellos en la plantilla. O sea que problemas en la planificación para el Sevilla, 12 años, hablabais de estadísticas, hablabais de discurso, hablabais de rueda de prensa, 12 años hace que el Betis no le gana al Sevilla en su estadio. Por lo tanto, tiene que romper esa estadística, y eso es lo que espera un aficionado del Real Betis Balompié, que va a acudir en masa ojo a la temperatura. Es un partido que en principio estuvo en el alambre de cambiarse la hora, porque es las 9:45, pero ahora mismo en Sevilla estamos para cazar camellos. O sea, hace muchísima calor. O sea, uno sale a la calle y si echa un huevo frito al asfalto, no tiene problema que va a comer. O sea, ahora mismo hace muchísima calor y yo creo que no hubiera estado mal, aunque claro, ponerlo a las 10:15, 10:30 tampoco iba a cambiar mucho, pero bueno, podrían bajar algo las temperaturas, pero se espera 38, 39 grados. Por lo tanto, no se va a parar el partido. Poder jugar casi un partido de fútbol americano, ¿no? Porque el calor es insoportable para mí en Sevilla, pero parece que mañana va a ser incluso mayor las temperaturas, ¿no? Unos 400 aficionados acompañarán al Sevilla a las gradas del Benito Villamarín, que va a estar lleno porque pues casi todo abonado. Esas 400 entradas que son obligatorias además y que son de cortesía y que irán indudablemente en la zona para la afición rival. Pero vuelvo a repetir, ahora mismo lo que marca este derbi es, primero, que el Betis tiene que romper la estadística, que ha habido discurso muy coherente y muy educado y con mucho respeto, tanto de Pablo Machín como de Quique Setién, que Quique Setién se ha aventurado, como ha dicho el compañero, aunque ha dicho el partido va a ser muy igualado. Pablo Machín ha dicho que es el equipo favorito siempre, indudablemente, en todos los partidos, pero que tiene mucho respeto siempre a los rivales, pero aquí lo que marca el partido, y lo vuelvo a repetir, es cómo va a ir el personal al campo, si en bañador, en chanclas, en calzoncillos o como salieron del vientre de su madre.
Pues marcará también este calor intenso el partido de mañana, este Betis. Este Betis Sevilla, porque el calor aprieta y mucho, como nos explicas. Y además el Sevilla puede dejar, es verdad que es la tercera jornada, pero bastante tocado al Betis, con un 1-9 en las tres primeras jornadas, quizá empezaría a haber un poco de nervios, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, porque yo creo que todo puede cambiar de barrio conforme al resultado. Primero con la planificación. Rafinha se rompió la negociación con el Club Barcelona el jueves. Refiero a la llamada del Paris Saint-Germain, que al final sí aceptó las condiciones del conjunto verde y blanco. Rafinha tardaba mucho en renovar con el Fútbol Club Barcelona, que era una de las peticiones de Bertomeu, que renovara para esa salida. Y al final, Vicelso, pues bueno, el argentino con un pasaporte italiano es el refuerzo que llega al conjunto verde y blanco, que se le ha pedido laterales. Pero tanto que ese tiempo, como Ernesto se refiere, han decidido no traer laterales. Parece que es una posición que la habían bien cubierta, tanto con Tello, incluso con Barragán, con Junior, con Francis, en definitiva, no han querido traer, se han dejado con dinero en caja, pero todo va a depender del resultado. Si el resultado es favorable al Betis, acallará todas las bocas sobre esos puestos que nos han reforzado. Si el resultado, y además desviará la atención al conjunto de Pablo Machín, que ni Mariano, ni Portu, ni el central, además con dos jugadores que te has quedado que no cuentan con ellos para la primera planta, por lo tanto el problema indudablemente se desvería a Nervión. Hay que recordar que el Betis empató en Mendizorroza, Roza, mereció ganar y solo le falta pegada porque no ha conseguido todavía ganar. El Sevilla, por su parte, lo está haciendo de momento bien, aunque estos partidos son igualados, son distintos, son maravillosos, pero mañana apretará el astro rey, el sol.
Pues mañana en bañador veremos a mucha gente en el Benito Villamarín viendo este Betis Sevilla a las 9:45, al final sin cambio horario y con el horario establecido de inicio 9:45, y también el viuremos a la sintonía de RACU al Super Esport. Nacho, a abrigarse no, a todo lo contrario, a buscar un poco de frío en algún sitio, en algún centro comercial o en algún sitio donde te puedas refrescar. Y muchas gracias por atendernos esta tarde.
Nada, muchas gracias.
El Nacho Bento, el company del Canal Sur Ràdio, fent-nos també la visió, mare meva, la calor com apretarà demà. Es pot preparar.
38 graus, ha dit.
38-39 graus, diu, i que demà podria ser pitjor. Ja que va estar a punt de canviar-se, fins i tot dèiem primer a quarts de 10 de la nit, però finalment l'horari es manté a 8:45 del vespre, per tant és quan es jugarà aquest Betis-Sevilla i allà serem al Super Esports. 11 minuts i 8:15, com tenim el Reus a Elx, Esteban.
Doncs arribant a l'hora de partit, per tant, els 15 primers minuts d'aquesta segona meitat, no m'està agradant tant el Reus,
La veritat és que la pilota la té molt més a l'Elx, està pressionant més amunt, està sovintejant l'àrea i la zona de perill d'Edgar Badia. Ara ho torna a provar per banda esquerra, veurem si Ivan és capaç o no de penjar la pilota. No, defensa molt bé el Reus, era Bastos qui tallava la pilota, que ha acabat rebent la falta. No la pita l'àrbitre del partit. Iglesias Villanueva s'ho mira, la recupera a l'Elx, compta que hi ha perill, la torna a treure molt bé en zona defensiva el Reus, que la tirarà fora perquè hi ha un jugador estès a terra que sembla que ha pres mal. Com us deia, la pilota ara mateix la té més l'Elx, això sí, a la contra pot fer molt i molt de mal el Reus si sap jugar les seves cartes. Ara n'ha tingut una de prou interessant amb una pilota que ha acabat xutant des de banda dreta Guslé, és un palet de gana perquè podia haver provat la centrada. Veurem si el Reus és capaç de regular el marcador. Jo crec que hauria de seguir jugant amb la pilota i buscar la porteria de José Juan, si no el partit se li pot fer molt i molt llarg.
Doncs de moment 0-1, a veure si és capaç de mantenir aquest marcador favorable a l'equip de Xavi Bartolo. A primera hem arribat al descans del partit a Balaïdos.
Sí, amb empat a 0 entre el Celta i l'Atlètic de Madrid, tot i que l'Atlético ha fet un pas endavant, està dominant els últims 15 minuts de la segona meitat, i a més una imatge que no hem vist pràcticament mai, que és Diego Costa protestant a un pam de Mateu Laoz. Quina parella, una possible targeta groga per un jugador del Celta. No estava protestant ni un fora de joc ni un penal, sinó una targeta per un jugador del Celta. De moment, amb empat a 0, Griezmann ha tingut la millor oportunitat pels matalassers. El seu xut ha marxat fregant el pal.
I en futbol internacional, Molló, actualitzem alguns marcadors.
L'Inter està empatant a 0 al camp del Bologna el 17 de la segona part. Al descans, el City empata 1 amb el Newcastle. A Alemanya, el Bayern ja guanya 0-1 al camp de l'Stuttgart. I a França, que va guanyant el PSG 2-4 al camp del Nims, i han expulsat Mbappé just després del quart gol del Paris Saint-Germain. Per tant, serà baixa per la pròxima jornada.
A segona B, aquest cap de setmana es disputa la segona jornada. De fet, tenim dos equips catalans jugant hores d'ara, Albert.
Al minut 60 de partit, el Sabadell que continua perdent al camp del Conquense. Conquense 1, Sabadell 0. I al 4 de la segona part, empat al camp de l'Ebro. Ebro 0, Badalona 0.
De seguida serem al miniestadi amb el Gerard Romero per seguir aquest Barça B Egea. I avui també farem una ronda amb tots els entrenadors dels equips catalans de segona divisió B. I començarem per l'entrenador del Cornellà, que d'aquí a 38 minuts té partit de Lliga a casa contra l'Atlètic Llevant. S'estrena com a primer entrenador d'un equip sènior, Xavi Calm, que agafa el relleu de Jordi Roger a la banqueta del Cornellà. Hola, Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cornellà Atlètic Llevant en aquesta nova jornada segona B. M'imagino que amb una intenció clara de fer-se forts a casa, no? En una divisió tan igualada com aquesta.
Sí, està clar que tothom es vol fer fort a casa i nosaltres no som diferents. Tenim una afició que ens recolza, tenim un camp doncs que sempre es diu que és molt difícil i hem de demostrar que a casa ens volem fer molt forts.
Un filial, l'Atlètic Llevant, n'hi ha uns quants en aquesta segona B: València Mestalla, el Peralada, Girona B, el Barça B, Espanyol B, Villarreal B. Tu n'ets partidari que juguin la vostra lliga o no?
Bueno, els filials sempre són una mica diferents que la resta dels equips. El que passa que, si sóc partidari o no, és el que hi ha, no? Sí. Com es diu, nosaltres afrontem el partit igual com si fos qualsevol altre, no el tractem gens diferent, i intentarem guanyar els 3 punts, sigui contra el Llevant B o sigui contra qualsevol altre equip que no sigui filial. Al final les característiques sempre són una mica diferents, però nosaltres ens ho prenem de la mateixa manera.
S'ha agafat el relleu d'un històric a la banqueta del Cornellà com el Jordi Roger. De fet, tu vas ser-ne el seu segon durant 2 anys, si no tinc mal entès. És una responsabilitat afegida agafar una banqueta com la del Cornellà després d'un entrenador que ha marcat tant la seva història recent com el Jordi?
Bueno, afegida no, és una responsabilitat molt gran, però ho seria igualment si no fos el Jordi. El Jordi tenim un tracte més enllà del futbol, d'amics, i potser per aquest fet no ho veig com una responsabilitat afegida. Sí que és una responsabilitat molt gran, però no, no ho veig d'aquesta manera.
L'any passat vau fer playoff per pujar a segona A, va ser una fita històrica. Notes que l'afició, aquesta de la qual parlaves, que tant us ajuda a casa, reclama que es pugui repetir això aquesta temporada?
L'afició el que reclama és que es vegi identificada amb l'equip i que l'equip mostri les ganes de fer-ho bé des del bon principi. És una afició que premia molt doncs, l'entrega i el treball, i això al Cornellà és innegociable. O sigui que amb això ho tindrem allà, i a partir d'aquí doncs, cada partit anirem intentant sumar els 3 punts per quedar el més amunt possible.
Segon del Jordi Roger, com deia, també va ser segon del Martí Cifuentes en diferents equips. Sí. Ara estàs veient com és això de ser primer entrenador en un equip com el Cornellà. És com t'imaginaves? És molt diferent a seure's al costat del primer entrenador a la banqueta o no tant?
Bé, jo en futbol base havia estat molts anys primer entrenador, el que en futbol professional doncs no havia estat. El que sí que tinc sort, que Jordi Roger, tant Jordi com Martí Cifuentes, doncs em deixaven treballar molt, em deixaven doncs prendre decisions amb ells, i amb això estic molt agraït amb ells, perquè el canvi és molt més petit en aquest cas.
A les dues últimes, si haguessis d'apostar ara quin equip segur que jugarà playoff a finals de maig, juny, ho faries per algú o no?
No ho faria per ningú, perquè crec que hi ha molts equips que estan fent molt bones plantilles i estan treballant molt bé, tenen molt bons entrenadors, i no m'agradaria apostar per ningú. Crec que hi ha molts equips que busquen això i que estan capacitats per fer-ho, i tothom lluitarà per això.
I l'última, Vinícius ha de poder jugar a segona B o no, Xavi?
Vinícius, jo crec que si juga a segona B no té per què ningú a prohibir-li. Al final és una decisió del club i no crec que es pugui fer res federativament.
Doncs que queda clar. Xavi, gràcies per atendre'ns i sort en aquest Cornellà Atlètic llevant d'aquesta segona jornada.
Moltes gràcies.
Tres minuts i dos quarts de vuit. Xavi Calma, entrenador del Cornellà, el primer que passa per aquesta ronda que farem amb els entrenadors catalans de segona B, d'equips catalans de segona B, avui al Superesports. D'aquí tres minuts al mini estadi, Barça B, Egea, aquest equip d'Egea de los Caballeros, equip aragonès, que debuta, no sé si a segona B, però almenys al grup dels catalans segur. Gerard Romero, mini estadi, bona tarda.
Bona tarda, Xavi, bona tarda a tots.
Amb el mini gaire ple, mig buit, buit, com el tenim, Romero?
Bé, segurament podríem omplir 5 o 6 autocars, com a molt, d'aquests de 50 places. No, la tribuna amb una mica de color, ni molt menys plena, i al lateral 4 esquitxadetes de gent i poc més. No, està clar que aquest any al miniestadi, si ja l'any passat doncs a la gent no li venia gaire de gust venir, doncs aquesta vegada i aquesta temporada sembla que serà una mica més complicat.
La gespa com està, Romero? La gespa del mini va i ve, de vegades segons la temporada, i com que ara també la gespa de la ciutat esportiva no acaba d'estar tot bé, es veu prou bé la gespa del mini?
Sí, jo crec que la gespa del mini, fins i tot et diria que la veig millor que la del Camp Nou, perquè com a mínim d'aspecte, ara veurem quan es trepitgi, però la del Camp Nou hi ha unes zones així una mica marronoses i aquí es veu tot bastant uniforme i tot bastant verdet. Per tant, veurem ara quan es trepitgi, però fa molt bon aspecte aquesta gespa, on, per cert, acabo de veure al miniestadi l'entrada d'Erica Vidal, del senyor Pep Segura, d'Òscar Grau i de Guillermo Amor. Són els representants més importants, evidentment, de Silvio Elías, el directiu responsable del filial blaugrana, però bones sensacions, no?, que Erika Vidal també tregui el cap per al filial i estigui a té. La setmana passada Ramon Planes també va viatjar al Coll per seguir en directe al filial blaugrana i està ben a provet d'ells.
Doncs tota la plana major, pràcticament de tota la plana major de la direcció esportiva i també direcció general, avui present al mini estadi. Quin 11 treu García Pimienta per aquesta segona jornada per sumar els primers punts de la temporada?
Amb Joaquín a la porteria, amb
tornada per sumar els primers punts de la temporada.
amb Joaquín a la porteria, amb Dani Moré, Mingueza, Xumi, Miranda, amb Ferran Sarsanedas, amb Riqui Puig, Monxo, amb Balú, Carles Pérez i Abel Ruiz. Hi ha algunes novetats a l'11, que és l'entrada, la sortida de l'11 titular de Jorge Cuenca, que no va jugar, i de Rafa Mujica per Abel Ruiz.
Espera, Romero, que vaig a Elche, Esteban.
Gol, 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 gol de Carbonell, gol de Carbonell, gol del Reus, gol del Reus Deportiu, gol de Carbonell, aprofitant una molt bona centrada des de banda esquerra, que era, crec que era Gus, qui li ha posat perfectament el segon pal. S'ha aixecat Carbonell, que feia poqueta estona que havia entrat al terreny de joc, i l'ha clavat, i l'ha clavat, i José Juan no ha pogut fer res, crec que arriba a tocar la pilota, però el Reus que marca el 0-2, se li posa molt i molt bé el partit per aconseguir la victòria més valuosa en la pitjor setmana segurament de les dues últimes temporades. I abans, Xavi, Edgar Badia ha fet una aturada, un tros d'aturada ha fet Edgar Badia amb la cama dreta, sol Sori davant d'Edgar Badia, que ara pica de mans i els diu vinga nois, que això no se'ns pot escapar. Ha salvat un d'aquells gols, Edgar Badia, que són 3 punts. Cama dreta, es planta davant de Sori, l'aguanta fins a l'últim moment el davanter de l'Elx i salva el gol, i a la següent jugada pràcticament li claves el 0-2. Que important és tenir un home com Edgar Badia sota dels pals de la porteria del Reus Deportiu.
Doncs els 3 punts els acaba emportant el Reus, i acaben el Sarró reusenc. A part dels golejadors, també n'hi haurem de donar un i mig com a mínim al porter del Reus, a Edgar Badia. Una jornada més, un dels millors, com diu l'Esteve, si no el millor de la categoria, com ha demostrat ja aquestes últimes temporades. Quan més patia el Reus, ha marcat el segon, i ara la cosa fa molt bona pinta. El Martínez Valero, 19 minuts més l'ha afegit perquè s'acabi 0-2. A més, l'ambient ara al Martínez Valero serà no gaire bo pels locals, no, perquè amb els nervis que ja hi havia,
sí,
ara
sí, amb el 0-2. La veritat és que l'afició estava esperançada, perquè ho deies, el gol del Reus arriba pràcticament en el millor moment de l'Elx, l'ha tingut Sori claríssima, però abans n'havia tingut alguna d'aproximació interessant l'equip d'Alacant, però afortunadament poc encertats de cara a porteria, poc encertats a la finalització, a banda del gran Edgar Badia, i el Reus no ha renunciat a seguir buscant la porteria de José Juan, i en una molt bona contra, centrada des de banda esquerra i rematada de Carbonell. Ara mateix la pilota aturada, el Reus sabrà jugar també bé els seus arguments, aprofitant pràcticament cada falta que hi hagi per marejar la perdiu tant com es pugui, fent algun canvi. Ara mateix entrarà també Ricardo Baz al terreny de joc, substituint a Frank Carbia, l'autor del primer gol. Frank Carbia li dona la mà a l'àrbitre del partit, a Iglesias Villanueva, marxa tranquil·lament i aprofitarà, doncs, lògicament, per perdre una miqueta més de temps i per posar una mica més nerviós a un Elx que es prenia aquest partit pràcticament com un duel directe per la permanència, i per ara, toquem fusta, l'està perdent 0-2. Falta un quart d'hora i una miqueta més pel final del partit.
0-2 guanyant el Reus, faltarà perillós a favor del Barça B al mini estadi. Romero.
Sí, que ha acabat sense conseqüències, perquè han tret ràpidament un Barça B que de moment està veient com l'Egea no ha vingut a pasturar, ha vingut a repartir. S'imagina si reparteixen aquí el que deuen repartir a casa seva, i per tant, de moment, aquests 3 minuts poca cosa, possessions del Barça i rebent trompades. La primera l'ha rebut Riqui Puig, que aquest any haurem de comptabilitzar les trompades que rebrà el petitó en aquesta categoria. La segona, Monxo, ara Sarsanedas obert ràpidament a la dreta cap a Carles Pérez. Pérez ha intentat baixar-la amb el caparró, l'ha perdut, no ha arribat Moré, qui la recupera és Monxo. El Barça B, que recordem va ser notícia ahir, Xavi, amb aquesta sorprenent sortida de Cucurella, que sí que teníem tot l'estiu, que en el moment que es va saber que Miranda era poder una miqueta més l'aposta del primer equip, ja més o menys tothom s'esperava, però no que l'últim dia Cucu fes això. Atenció, Monxo, xut! Sí, que ràpida de Monxo, desviat de la porteria de l'amic Loscos.
I a primera divisió, perdona, Romero, acaba de marcar el Celta, ha marcat Maxi Gómez. Es lamenta Godín, perquè l'Atleti de Madrid havia millorat clarament en l'últim quart d'hora de la primera meitat, i una relliscada del central de l'Atleti de Madrid, va tingut molt mala sort, l'ha aprofitat Maxi Gómez, que a plaer ha fet el 1-0, el Celta que guanya Balaïdos, Atlètic amb problemes.
És una errada impròpia de Godín, vaja, és que una errada ha tingut mala llet que ha relliscat i entre uruguaians s'ho han fet, ha acabat marcant Maxi Gómez el primer del Celta.
També ha marcat l'Inter de Milà a Itàlia, rival del Barça a la Champions, ha marcat Nainggolan, que avui debutava amb l'Inter i de moment està marcant el gol de la victòria, Bologna 0, Inter 1, gairebé mitja hora de la segona part.
Tornem al mini 0-0 empatant el Barça B contra l'Egea. Deies a veure Riqui Puig quantes puntades rep. Bé servit ja del Collao també, sí, Romero, del sí, camp sí, de l'Alcoià.
El van pentinar, sí, sí, li van fer la ratlla al mig i li van dir benvingut a segona B. Ho sabia, ell ho sabia i evidentment això serà el que encara el farà més gran aquest futbolista que ens ha meravellat a tots plegats aquest estiu amb la pretemporada amb el primer equip. Avui el tècnic del primer equip, Valverde, ha tornat a elogiar la figura de Riqui i de Miranda, dient que tant de bo es puguin consolidar amb el primer equip i que li faria molta il·lusió. Evidentment, pas a pas i partit a partit. Compte, Balú per l'esquerra, Balú que ha començat finet, que havia marxat Balú, línia de fons Balú, va pel terra. Jo crec que l'han disparat des de la graderia Balú i no l'ha arribat ni a tocar la defensa de l'Egea. Xumi ara tallat la contra, vol baixar Ferran Sarsanedes, el capital de Mer, un Sarsanedes que també ha estat amb dubtes de continuar o no en aquest filial, però que al final s'ha quedat i sumarà segurament com el que més. Ha marcat Carbonell, un home que podria estar aquí també, però la direcció esportiva no li semblava gaire bé. El tècnic sí, però la direcció esportiva no. Un toma i daca tot l'estiu. La juga Carles Pérez. Pérez intenta jugar al vèrtex de l'àrea gran, la toca per Riqui Puig. Riqui Puig per dins per Carles Pérez, boníssima. El retall de Carles Pérez, el xut, atura el porter, rebutjava el Ruiz, no arriba. Oh. Ha tingut el filial blaugrana, un partit que podeu veure per Barça TV. Baixeu el volum i ens escolteu a nosaltres. Però la gent que sou a casa podeu veure el partit per Barça TV. Ara el porter sembla que s'ha fet mal, eh? A veure, poder no té totes les dents a lloc, s'està tocant la boca al pobre. I veurem si pot continuar o no. Com?
Animal, totes les dents allà.
Bé, no ho sé, clar. Abel Ruiz ha deixat anar la puntada. Deia el toma i daca de tot l'estiu, perquè aquesta setmana, el tu diràs, parlava Roger Riera, el de Manresa, l'home que va aixecar la primera Youth League, el capità del juvenil del Barça, que va haver de marxar quan va acabar l'etapa juvenil, perquè el Barça considerava que ja havia fet tot el que havia de fer al club, i va marxar al Celta, va estar un parell d'anyets allà, ara porta un parell d'anyets al Villarreal B, i semblava que el tècnic, doncs semblava no, que el va trucar directament García Pimienta per venir al club, però algú va decidir que no tocava en aquell moment venir al Barça. Després, quan ell havia renovat amb el Villarreal B, doncs resulta que sí, tornava a interessar, i clar, llavors va ser una mica tard. La direcció esportiva va decidir que s'havia d'apostar per algú jove en projecció, i aquest jove en projecció és Ronald Araujo, aquest futbolista uruguaià, capità de la Sub-20, i veurem quin és el resultat que dona. Esperem que sigui una miqueta millor que Santi Bueno.
Que ha tornat al Peralada.
Sí, sí, sí.
Ara parlem amb l'entrenador del Peralada, del Girona B, amb el Chicho Pélech.
Doncs gran el Chicho, que l'ha pogut convèncer, i que el Peralada ha pogut convèncer el Barça, perquè el Barça no tenia gens clar el dijous cedir-lo. Com a mínim el volien cedir amb alguna coseta més, no cedir-lo gratuïtament cap allà. Però crec que la clau ha estat que l'entrenador del filial no estava gaire per la labor amb Santi Bueno. Considerava que tenia millors centrals i se li havia de buscar una sortida. Que bé ha retallat Monxo al mig del camp, el control de Monxo, la deixa enrere per Mingueza. Mingueza Xumi, aquesta parella que va guanyar la Youth League la temporada passada i que avui ja Pimienta ha volgut canviar, donar descans a Jorge Cuenca. La passada de Miranda per Balú és boníssima, fora de joc, fora de joc, fora de joc. Ha aixecat l'assistent, aquest fora de joc. El Barça que reorganitza, Pimienta que descansa, minut 8, empat a 0 al marcador.
Passem pel Bernabéu, a 9:15, Real Madrid-Leganés, tercera jornada primera. Allà hi som amb el Jordi Bracons. Hola Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Fa molta calor avui a Madrid o no?
No, estem fresquets, 37 graus a l'ombra.
37 graus, per tant, igual tenim aturada també per refrescar-se dels jugadors, com estem tenint, per exemple, a Elx, en el partit de l'Elx contra el Reus.
Estàs preparat per demà, sí. Ja, doncs? Si estàs a 37 graus a Sevilla, demà no em farà gaire menys, eh?
Avui res, avui és la prèvia, res de res.
Prepara't, perquè el company Nacho Bento ens ha deixat clar que demà en calçotets i poca cosa més, segurament, el Benito Villamarín. Madrid-Leganés, a 8:45, tenim 11 ja del Madrid confirmat, Jordi.
Sí, tenim 11 i tenim la primera sorpresa de Lopetegui. Les dues primeres jornades havia jugat Keylor Navas a la porteria. Avui és el dia que debuta Thibaut Courtois a la porteria del Bernabéu. Ho farà amb el número 25, ja és oficial. L'acompanyaran també Dani Carvajal, Rafael Varane, que també debuta com a titular aquesta temporada després del Mundial, Sergio Ramos i Marcelo en defensa. Casemiro farà de pivot amb Toni Kroos i Luka Modric, que també debuta com a titular en aquesta tercera jornada. I a dalt, doncs, els gairebé els de sempre, Gareth Bale, Karim Benzema i Marco Asensio. Per tant, Isco, el sacrificat per l'entrada de Luka Modric.
Isco que espera la banqueta i Courtois, finalment, a la tercera jornada de Lliga. Veurem si de manera ja definitiva agafa la titularitat del Real Madrid. Per tant, Keylor Navas, que no va amb la selecció de Costa Rica en aquesta aturada de seleccions, potser ara truca el seleccionador i diu que sí que l'esperi, perquè veu que ja no dependrà d'això, sinó que fa pinta que ara Thibaut Courtois agafarà la porteria del Real Madrid. L'11 del Leganés el tenim o encara no, Jordi?
Encara no està confirmat, en punt el tinguem, us el faig saber, perquè a més també Pellegrino també tenia bastants dubtes, sobretot a l'hora de decidir qui juga en atac.
Recordem que té clàusules del cagazo al Real Madrid i que per tant l'únic o Òscar Rodríguez, també un altre jugador del planter, no poden jugar avui amb el Leganés.
Exacte,
d'aquelles que fa el Madrid.
Cap dels dos està disponible per jugar amb aquesta clàusula de la por que diem. Tampoc fa falta, vull dir, són joves del planter que també podrien jugar.
A veure quin 11 treu el Leganés. A 8:45, aquest Real Madrid-Leganés que seguirem amb el Jordi Bracons. Es mou el marcador a Balaïdos.
Ai, Simeone, 2-0 acaba de marcar el segon al Celta, una centrada des de la dreta que remata a la perfecció a Iago Aspas, el Celta que fa el segon i l'Atlètic de Madrid que podria acabar la jornada. Si el Madrid i el Barça fan la feina, a 5 punts del líder. Complicat, encara té més de mitja hora per endavant, però avui la defensa de l'Atlètic de Madrid, que no està encertada, com a mínim, en aquest inici de la segona meitat.
I es mou el marcador també a la Premier.
Marca el Manchester City, gol de Walker, al lateral dret del City, un xut potent des de fora l'àrea, creuat, Manchester City 2, Newcastle 1, al 10 de la segona part.
Controlat aquest 0-2 del Reus a Elx, Esteve?
Doncs sí, molt i molt controlat. El gol del Reus, el 0-2 de Carbonell, ha deixat bastant estabornit a l'Elx, que no ha tornat a generar perill a l'àrea de Edgar Badia. Ara la pilota a zona de mig del camp, ho prova en 3/4 l'Elx, que buscarà banda esquerra, provarà una centrada lateral, no, juga molt lent l'Elx, li costa molt generar perill, molt serà que per dir-ho ara tingui alguna jugada de perill, però ara mateix la pilota en zona absolutament intrascendent, pilota en banda esquerra, ho torna a provar l'Elx, la torna a recuperar molt bé el Reus, que la perd, això sí, però el partit pinta prou bé, 0-2, controlat, sense generar massa perill l'Elx a partir de que ha encaixat el gol del Reus, que ha estat com un cop bastant definitiu i la gent tampoc apreta massa. Ara provarà centrada des de banda dreta l'Elx, no s'ho repensa, torna a tirar pilota enrere, Neider al central busca banda esquerra, s'ho tornen a rumiar, són lents i donen molt de temps a la defensa del Reus perquè pugui anar rebutjant pilota a pilota. S'han anat fent canvis també, el partit ara molt entre tallat, hi ha hagut una aturada d'aquelles que deies, Xavi, per refrescar tothom, ara algun xiulet amb el canvi que fa l'Elx, el Reus a més que treta Gonzalo per Linares per reforçar la línia defensiva. Jo crec que Estones acabarà jugant amb tres defenses centrals, com també ho va fer contra el Saragossa per intentar amarrar aquell empat de la setmana passada, que era poquet, però que avui amb la victòria doncs ja faria que el Reus sumés 4 punts. Ho prova ara l'Elx, no troba zona de xut, tot i que buscava el límit de la frontal de l'àrea, centrada des de banda dreta, rebuig, pilota que li cau a Sori a l'interior de l'àrea, compta, la pot rebutjar Miquel Villanueva, pilota fora de banda, ara mateix minut 83 d'aquesta segona meitat i el Reus, sense passar massa angúnies, domina per 0-2 el marcador, gols de Frank Carbia, recordem-ho, la primera meitat i el segon de Carbonell a la segona.
0-2 guanyant el Reus, l'ha tingut Balú al mini estadi, Romero.
Molt bona jugada del filial amb Monxo per Abel, Abel obrint cap a Balú i el xut massa creuat del futbolista blaugrana que ha marxat desviat de la porteria de l'Oscos, però un filial que està donant bones sensacions i un Balú que insistim està sent una miqueta segurament el futbolista doncs, més desequilibrant d'aquest filial, juntament amb Carles Pérez, els dos per les bandes. Bona recuperació ara de Ferran Sarsanedas, es toca darrere Sarsanedas, esperem que no sigui res. La pilota que la té al mig del camp al Barça, al minut 13, gairebé ja 14, empates en el marcador. I un Courtois que us volia comentar, que la setmana passada va tenir al final del partit una conversa amb uns amics a la porta de Montilivi. Calent no, el següent. Compte Riqui Puig, passada per Abel, fora de joc. Fora de joc d'Abel Ruiz i ja ha quedat invalidada la jugada.
Justet, eh? Aquest fora de joc. Avui estarà més content Courtois, que és titular sí. A la tercera jornada al Bernabéu contra el Leganés. Continuem la ronda d'entrenadors dels equips catalans de segona B. Hem començat amb Xavi Calvo, amb l'entrenador del Cornellà, que juga d'aquí un quart d'hora a casa contra l'Atlètic Llevant. Continuem amb Chicho Pera, que l'entrenador de la Peralada, del filial de la Girona. Demà tenim un duel, un derbi d'aquells, un Peralada Olot, a més a Montilivi demà a les 5 de la tarda. Hola, Chicho, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És un partit gros, no?, amb un escenari més imponent com aquest Montilivi remodelat. Ha de fer il·lusió un partit com el de demà, no?
Correcte, és un partit espectacular. Sobre jugar a Montilivi en un escenari com aquest, pues, ho fa doblement especial, no? Per tant, bueno, intentarem fer el millor partit, intentarem guanyar el derbi i, a més, aprofitar l'oportunitat de poder jugar a Montilivi.
Ha anat marxant al llarg de la setmana, l'emprenyada, m'imagino, de la setmana passada, deixar escapar un 0-2 a favor a Sabadell.
Sí, evidentment, no? Sempre que remuntem un resultat com aquest, doncs el dilluns es fa difícil, i el dimarts ja comences a pair-ho, i al final, després ja, a mitja setmana ja tornes a veure tot de bon color, i després al final, bueno, aprendre dels errors, saber que per nosaltres al principi no és fàcil, no? Perquè al final, per molts jugadors s'estrenen a la categoria, la falta d'experiència l'hem de treure amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i sobretot hem d'aprofitar qualsevol escenari, qualsevol context per poder aprendre al màxim i intentar, no?, que el pròxim cap de setmana no ens passi el mateix. Per tant, hem de conclusions bones del que va passar a Sabadell i ara tornem a tenir un bon rival davant, com és l'Olot, per intentar fer-ho millor.
Sou un dels 6 filials de la categoria. Això, diria, Chicho, que li afegeix dificultat a aquest grup tercer de segona B?
Bueno, jo crec que el nivell de la categoria ha pujat, no? El haver-hi grans filials, els filials són equips molt preparats, són equips amb molt i molt de talent, evidentment tot té els seus avantatges i inconvenients, ens falta experiència a tots, però bueno, a mesura que passen les jornades que anirem millorant això, no? Per tant, cada jornada que passa tots els filials creixerem en experiència, creixerem en ofici i sempre serem perillosos, no? Perquè al final els meus joves tenen talent i tenen molta qualitat.
Jugar al playoff és factible? És un objectiu? Què és?
Doncs la veritat és que no és un objectiu, no?, que nosaltres ara mateixa hi pensem o ens posem, el club ens demana que formem futbolistes i que salvem la categoria, no? I que entenem que la segona B ja és una categoria molt i molt competitiva per jugadors de 19 i 20 anys i a més no seria realista, no?, en el nostre cas, pensar en una promoció sense segona quan l'objectiu real ha de ser salvar la categoria i sobretot formar jugadors que puguin arribar.
I que Pedro Porro s'hagi assentat al primer equip, per tu com a entrenador del Peralada, és com completem la frase?
És una alegria. Sí, una alegria, sens dubte, per qualsevol jugador que pugui entrenar, que pugui jugar amb el primer equip, encara que siguin minuts, encara que siguin partits, per nosaltres és una alegria, perquè al final és l'objectiu, no? És l'objectiu que busquem, que surtin nois de la base, que puguin arribar a Montilivi, que puguin arribar a primera divisió. I bueno, amb Pedro de moment s'està aconseguint, porta 3 partits a un nivell espectacular, i per tant per nosaltres és un orgull, i esperem que sigui el primer de molts.
I això de jugar de lateral, tu ho havies provat amb ell en algun entrenament, en alguna ocasió, o tu també t'has sorprès el seu rendiment com a lateral dret?
Doncs si ets de gent, m'ha sorprès molt. La veritat és que creiem que era un futbolista que es podia adaptar bé al carril, i la veritat és que s'ha posat a lateral i ens està sorprenent a tots. És un noi molt descarat, és un noi que la veritat és que sap espavilar, i així ho ha demostrat, no? L'han posat contra tot un Madrid, contra tot un Villarreal de lateral, i se n'han sortit molt bé, i esperem que segueixi amb aquest nivell i amb aquest rendiment perquè pugui quedar-se a dalt.
Les dues últimes, quan el Girona buscava entrenador aquest estiu, Quique Cárcel va dir en una roda de premsa, quan encara no en tenia, que hi havia gent de la casa molt bona, però que segurament encara no era el moment de fer aquesta aposta. Tu hi penses, Chicho, en aquesta possibilitat, que tard o d'hora arribi l'ocasió de seure's a la banqueta del Girona?
Doncs la veritat és que no, em sento molt, molt ple i amb moltes ganes d'entrenar el filial, ho disfruto moltíssim, penso que és un repte espectacular. L'any passat les coses quan vam arribar van anar molt bé i tinc la ment només pensant en el filial, i en intentar fer una bona temporada i disfrutar d'una gran categoria com és la segona B. I a partir d'aquí, evidentment, agrair, no?, les paraules del club en aquell moment, que evidentment et fan sentir orgullós i et fan sentir satisfet perquè la feina, entenc, no?, que els està agradant. Però tenim el cap en el filial, per nosaltres ja és molt, i intentarem fer-ho el millor possible aquí.
I l'última, li feia al Xavi Calm, te la faré tu i li faré a tots. Vinícius ha de poder jugar al Castilla, Chicho?
Doncs jo entenc que sí, no? Al final els futbolistes que són joves han de poder jugar amb l'equip jove també, si es creu convenient que juguin amb els grans també, i per tant jo intentaria beneficiar al màxim intentaria fer les lleis, no?, per afavorir al màxim els jugadors joves.
Doncs Chicho Pela, gràcies per atendre'ns al Superesports, sort en aquesta temporada i us anem seguint, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
En Chicho Pela, entrenador del Paralà de Girona B, també amb el Xavi Camp, amb l'entrenador del Cornellà. El següent en passa serà Raúl Garrido, l'entrenador de l'Olot. Hi ha hagut gol anul·lat a l'Eje al Mini. Romero.
Sí, per fora de joc, després d'una recuperació que ha fet l'equip aragonès al mig del camp. Podria ser una falta sobre Riqui Puig, que ha anat pel terra per tercera vegada ja al partit en 20 minutets, però l'àrbitre ha considerat que hi havia fora de joc. A veure si els companys de Barça TV, que els tenim aquí al costat, ens ofereixen la repetició d'aquell fora de joc i veurem, perquè la pilota era de Xumi buscant a Riqui Puig, la trompada jo crec que li donen, però l'àrbitre ha considerat que ha tocat pilota i no ens ofereixen la repetició. S'ho han portat tot,
sí,
no?
Sí.
Aquest és el resum. Doncs us ho han portat tot, però l'àrbitre, el senyor Sebastián Ripoll Solano, compta el xut des del mig del camp, Joaquim ben situat, ha marxat desviat, l'han vist una mica avançat.
No va ser, perdona, no va ser un canvi tampoc fàcil, per Riqui Puig, amb dinàmica pràcticament durant tota la setmana del primer equip, amb entrenaments on, imagino, quan fan partidets, doncs que davant, evidentment, tens la gent del primer equip, un altre estil de joc, i de cop trobar-te doncs, al Collao, o avui a l'Egea, i veure com aquí la palla va cara i on de tant en tant t'aixequen un metre i mig per sobre de la gespa.
Sí, ha de ser complicat, però jo crec que ha de ser...
No, és un aprenentatge, jo crec que sí. Espectacular per
és
ell.
És el que jo crec que és el que han de fer, i el més important de tot és que això l'entrenador ho sàpiga gestionar. Compta la pilota dins l'àrea, ara la vol treure a Xumi i la recupera Monxo. Vull dir, si Miranda i Riqui Puig han de passar dels 5 dies de la setmana, 4 amb el primer equip, i l'entrenament previ al dia de partit amb el filial, i després jugar amb el filial, jo per mi és perfecte. Evidentment que entenc que per ells, i sobretot pel Riq, pel que considera la posició, per com és físicament, doncs aquests partits patirà i molt. Però si tothom té clar i té centrada la situació, jo crec que és bo. Compte ara, bon canvi de joc de Xumi per Carles Pérez. Pérez ara retallant cap a dins amb Monxo. Monxo la deixa amb Moré. Ara el que haurem de posar un Siris perquè no es lesioni cap lateral a l'esquerra, ni el primer equip ni el filial.
O sigui, avui que li preguntaven a Valverde, ja ho diré, per la convocatòria de Luis Enrique i la no convocatòria de Jordi Alba, en sentit egoista de Valverde li ha fet un favor Luis Enrique, perquè diríem que Jordi Alba el carrega menys de partits, i per tant hi ha menys opcions de possibles lesions o molèsties, i per tant allibera aquest lateral esquerre també pensant en el filial.
Sí, a priori, no? Com menys partit jugui Jordi Alba, menys opcions de lesionar-se, menys càrrega de partits, fins i tot menys rotacions haurà de fer, que en algun cas potser la maquineta aquesta que hi ha, que diuen si està fatigant muscularment, doncs si anés amb la selecció, més viatges, més partits, doncs potser hi hauria més opcions que donés el senyal d'alarma. Entenc que si això va així durant les tres aturades, Valverde gairebé farà salts d'alegria. Jordi Alba, òbviament, no.
Totalment d'acord amb vosaltres, perquè al final aquest any aquí es pot patir. Vull dir, aquí al filial o puges sola o puges... ara no em sortirà. Sola o Bravo. Ivan Bravo són els dos que hi ha al juvenil i són de segon any. Per mi posar-los aquí és un pèl precipitat. Jo crec que Pimienta abans faria un Guillem Jaime a cama canviada a l'esquerra que segurament jugar-te-la amb algun del juvenil. Depèn les circumstàncies, però vaja, ja arribarem i esperem que no s'hagi d'arribar, no? Però si ha d'arribar ja en parlarem en el seu dia. Ara molt bé Riqui Puig amb Miranda per l'esquerra, avança Miranda, compta Miri que venen per darrere, molt bé, t'han pres la cartera, molt atents als companys en avisar, i la recupera el filial, però perquè la puntada de peu de l'Egea ha arribat a la zona defensiva. Xumi amb Joaquim i Joaquín envia una puntada llarga buscant Moré, molt llarga, que ha anat directament a fora, minut 23 i mig, empat a 0 el marcador.
Mentrestant, l'Inter ha marcat el segon i el tercer, el segon Candreva, el tercer Perisic, el partit és a punt d'acabar, sentenciat Bologna 0, Inter de Milà 3.
I moviments a segona, Ben.
Sí, a punt d'arribar al final, el Sabadell ha encaixat el segon, Conquense 2, Sabadell 0, temps d'afegit, continua a 10 minuts pel final, l'Ebro 0, Badalona 0.
A punt d'acabar-se el partit del Reus, Esteve.
Ui, jo, sí, quina tia, que perdoneu, l'aturada que acaba de fer a baix, el pal enganxat, la rematada del cap de l'Egea, la rematada del cap de Ramon, el capità, que ha enviat la pilota corna Joaquim, segurament l'aturada del partit del minut 24, perdona, Esteve, 0-0.
I ara, Gerard, 15 segons per arribar al final d'aquest partit, dels 5 de minuts d'afegit que ha donat Iglesias Villanueva, per tant, absolutament intranscendent, l'afició de l'Elx aplaudint el seu central, i ara mateix Iglesias Villanueva, que pita el final del partit, els jugadors del Reus, que s'abracen, que celebren la victòria molt i molt valuosa, la victòria avui del Reus, després de tot el que hem viscut aquesta setmana, un Xavi Bartolo que felicita també els seus jugadors, satisfet, que ara encaixa la mà en Pacheta amb l'entrenador de l'Elx, els xulets lògicament del Martínez Valero, i els 3 punts que viatjaran amb nosaltres cap a la capital del Baix Camp. Primera victòria, a més, del Reus Deportiu aquesta temporada, que suma 4 punts després de 3 jornades. Començava perdent el camp de les Palmes per 2-0, empatava la setmana passada patint i molt contra el Saragossa a 0, i avui 0-2, gol de Frank Carbi a la primera meitat, al minut 18 de la primera meitat, en una bona jugada individual buscant el pal curt. José Juan no estava massa afinat, la tocava i se l'acaba menjant, i a la segona meitat Carbonell, que feia el definitiu 0-2. Ara el públic de l'Elx agraeix l'esforç dels seus futbolistes, els jugadors del Reus continuen felicitant-se, que important aquesta victòria per un vestidor que ho està passant molt i molt malament.
4 punts al Reus en aquestes 3 primeres jornades, i amb tots els problemes que ha tingut, crec que és per estar-ne molt i molt satisfet. Veurem què en diuen els protagonistes ara a la zona mixta d'aquest Martínez Valero. La propera jornada, diumenge a les 12, al Reus, que rep la visita de l'Albacete al Municipal. Gràcies, Esteve, fins ara.
Fins ara.
Al Bernabéu tenim 11 del Leganés, que el teníem pendent, d'aquest Madrid Leganés. Jordi.
Sí, doncs Pellegrino surt amb un 4-2-3-1 bastant clàssic, portaria per Pitxo Cuellar, defensa de 4 per Juanfran, Unai Bustinza, Dimitros Xovas i Jonathan Silva, doble pivot amb Rubén Pérez i Gerard Gumbau, i en les mitges puntes Nabil Elzar per una banda, Javier Aso farà de mitja punta, Michel Santos cap a l'altra banda, i en punta Guido Carrillo.
Doncs l'11 del Leganés, el Madrid recordem un Courtois a la porteria, avui amb Isco esperant l'oportunitat a la banqueta. 4 minuts i les 8, Xavi Calm, Chicho Pela, que el tercer en passar pel Superesports, l'entrenador del Rent de l'Olot, el Raúl Garrido. Hola Raúl, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara parlàvem amb el Chicho d'aquest paralada Olot de demà a Montilivi, en un escenari no habitual del Peralada, però que li afegeix encara un atractiu més al partit, no?
Sí, bueno, per nosaltres és un escenari motivant, perquè és un estadi de primera divisió perfecte, tots els ingredients per a jugar bé al futbol, i bueno, això ja és jugador del... És bonic jugar demà, i espero que sigui un bon partit.
Després de la salvació de l'any passat, d'aquell molt bon tram final de temporada i salvació a última hora, suposo que esperes que aquest any la cosa sigui una mica més tranquil·la, no? Si pot ser, Raül.
Bueno, sí, nosaltres tenim la il·lusió de fer una bona temporada, però som realistes i sabem que és un grup molt difícil i hem d'anar mica en mica, no? Jo crec que no podem mirar més enllà del diumenge, en aquest cas demà, tratar de guanyar el partit, i amb la il·lusió, sí, que dic, de fer una temporada que no tan patiment com la de l'any passat, però guanyar-lo és molt difícil i arribar de molta entitat.
Un equip amb molta gent de les comarques gironines, l'Olot, una aposta molt clara de l'Olot per la gent de casa, en aquest sentit, que també deu ajudar a fer que la gent se senti encara més seu l'equip.
Sí, però no t'he escoltat, eh?
Sí, deia que l'aposta del club és molt clara per molts jugadors de les comarques gironines, hi ha un molt bon tant percent de jugadors de les comarques gironines, i deu fer això també que l'afició, fins i tot, i la gent encara se senti més seu aquest equip, l'Olot.
sí, es una línea que seguís el club, una política de club. Entenem que hi ha un grau més d'implicació de la gent que és propera al club, propera en el lloc de viure, no? I això pues, comporta un grau d'implicació, ja dic. La gent és més identificada. Bueno, jo crec que és positiu. És veritat que es limita a l'hora de anar a fitxar, el mercat és el que és, però bueno, jo crec que a la balança sortim guanyant, perquè ja dic, la implicació i les ganes de la gent que és dels voltants fa que tenim aquest grau de, no sé si de força, il·lusió, que jo crec que és molt positiu.
Home, i teniu una de les aficions, diria, més fidels de la categoria, no? L'ambient que es viu al Municipal d'Olot, us el deveu trobar a pocs camps de segona B.
Sí, això és una meravella, és un altre punt fort que té aquest club. Tenim una afició fidel. Estudios no és fàcil per tu i bueno, nosaltres el gaudim cada 15 dies i bueno, segurament demà, que és el partit de jugar a Montilivi, vindrà molta gent a Medurot. Jo crec que això és un orgull per nosaltres, també una responsabilitat perquè hem de respondre bé, però bueno, és un punt.